Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Després de tants dies donant-me les notícies al sector primari, tan clau per l'economia del nostre país, avui volíem començar el Catalunya al dia amb una bona notícia. No pels ramaders, malauradament per ells encara no en tenim cap, però sí pels pescadors. Els pescadors de peix blau es podran vendre les tonyines que se'ls enredin a les xarxes. És una demanda llargament reivindicada per aquest col·lectiu, perquè ara el que els passa és que quan sense voler atrapen una tonyina, a més de destrossar-los les xarxes, l'han de tornar al mar. I per què és tan important aquesta notícia? Per què és tan positiva? Doncs perquè amb cada tonyina poden guanyar entre 600 i 1.000 euros. Una ajuda gens menyspreable per un sector que també ha patit aquests últims mesos. Abans no se'ls han renovat les quotes de pesca per tornar a sortir a la mar.
Donar una mica d'alegria a totes les modalitats de pesca del Mediterrani.
Així ho veu el director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, el secretari de la Federació de Confraries de Pesca a Tarragona, i afegeix encara un altre motiu.
Hi haurà un doble bé, eh? Hi haurà la part econòmica, però també hi haurà la part de sostenibilitat d'altres espècies.
Ho diu perquè la tonyina s'ha convertit en una plaga al Mediterrani. Espanten els bancs de peixos i es mengen anxoves i sardines. Ja que són un mal de cap per als pescadors, si en pesquen accidentalment, com a mínim que en puguin treure algun rèdit.
Catalunya al dia.
I a tot això, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Atenció, perquè tenim novetats pel que fa a les restriccions derivades del brot de pesta porcina africana.
Sí, la Generalitat les amplia als 91 municipis del radi de 20 quilòmetres al voltant de Cerdanyola del Vallès. La Generalitat també demana que les persones que vagin a restaurants o altres equipaments que hi ha en aquestes zones verdes es desinfectin les sabates i les rodes del cotxe.
Tot això coincideix amb un cap de setmana llarg en què hi haurà molta mobilitat aquest migdia. El Servei Català de Trànsit engega un dispositiu especial perquè calcula que fins demà a les 3 de la tarda sortiran 460.000 vehicles de l'àrea de Barcelona. Sapiguem, doncs, si es nota ja que ha començat aquesta operació sortida. Equip viari, Txell Garriga.
Bon dia, Estel. Doncs, de moment, encara hi ha força tranquil·litat. Sí que veiem que s'està començant a intensificar ara el trànsit a les rondes, de moment sense problemes, però, de fet, ara mateix on tenim densitat i inclús alguna aturada és d'entrada cap a Barcelona, pel nus de la Trinitat, i alerta també, però si heu de circular per l'AP7, hi ha un accident que talla un carril a Cerdanyola, direcció Tarragona, i a uns 2 quilòmetres de lentitud.
Un cap de setmana que també estarà marcat per les fires de Nadal, com la de l'Avet d'Espinelves o per les primeres esquiades. Per tant, ens interessa també molt saber quin temps farà. Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia. Un cap de setmana que ens porta una recuperació clara de la temperatura. Deixem els dies d'hivern enrere i podríem dir que anem una transició gairebé primaveral al migdia cap a la costa, prelitoral, sud de Catalunya, fins i tot comarques de Girona, més de 18-20 graus de dia. Demà i demà passat ara estem arribant als 17-18, per exemple, a la Costa Daurada, la Costa del Garraf, Vilanova de la Geltrú, 16 també a Tarragona. N'hi ha 16 a Serós, al Segrià, que també és força elevada. I, per tant, si no hi ha la boira a la zona de Lleida, que pot reaparèixer sobretot diumenge i dilluns, hi hauria temperatures també properes als 18-19 graus a la zona del Segrià. Temperatura alta aquest cap de setmana, també puja a muntanya, ha de pujar uns 10 graus entre diumenge i dilluns, es notarà en aquest pont la pujada de temperatures, doncs, a 2.000 metres, mitjanes de 8-10 graus, que és una temperatura molt alta, i s'acaba, doncs, l'ambient d'hivern. Tot això avui amb sol, el vent del nord va afluixant, hem arribat a cops de 102 km per hora a la zona de muntanya Portbou, la riba 92 km per hora, l'Hospitalet de l'Infant i la Selva del Camp 90 km per hora. A part d'algun núvol prim, es manté el cel ennuvolat. I aquesta nit pot tornar a nevar una miqueta a la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà, nord del Principat d'Andorra, per sobre de 1.800 a 2.000 metres. I és que començarà a pujar la cota de neu, la temperatura va cap amunt.
I al Catalunya al dia d'avui també descobrirem què són les orelletes i com es fan.
O les orelletes, com en diuen a Ponent, és un dolç molt típic. Hem acompanyat 8 àvies a un taller per aprendre a saber com es preparen.
I quan tens la massa feta, fas unes boletes i les poses així que reposin, fins que es fan la pasta que s'estira. I les canyes és per girar i tombar.
Quan faltin 6 minuts per les dues, parlarem d'esports. Amb quins continguts avui, Ricard Isidro?
El Barça i Eric Garcia han arribat a un acord per ampliar el contracte del jugador per 5 temporades més fins al 2031, mentre que l'Espanyol, el Sabadell i el Sant Andreu han quedat eliminats a la segona ronda de la Copa Masculina de Futbol. També en aquest esport, el Nàstic juga 2:15 al camp del Sevilla Atlètic. Una victòria el situaria de nou en zona de play-off d'ascens. A Tarragona també estaran molt pendents de Carles Coll a la final dels 200 metres braça al Mundial de Piscina Curta de Polònia. A Lleida també seguiran aquest campionat i les possibilitats d'Emma Carrasco de passar a la final dels 200 estils. I en bàsquet, el Girona prepara el seu partit de demà de la Lliga CB contra el Breogán a Fontejau.
Som el Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la Sots Edició, l'Aurora Guindo a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i la Montse Duran al control central. Són la 1:05. Comencem. Catalunya al dia. Doncs bé, ho sabíem fa ben poca estona, la Generalitat prohibeix anar al medi natural en els 91 municipis situats en un radi de 20 quilòmetres al voltant de Cerdanyola del Vallès, epicentre, com sabeu, del primer cas de pesta porcina africana detectat just fa una setmana. A més, insta les persones que vagin a restaurants o instal·lacions, equipaments que hi hagi dins d'aquestes zones verdes, d'aquesta zona a desinfectar, les sabates o les rodes dels cotxes. Ho ampliem en connexió amb el Departament. Barcelona, Mireia Sala, bon dia.
La prohibició d'anar al medi natural inclou parcs naturals, en zones boscoses, passejar per la llera dels rius o rieres, camps de conreu i camps i camins fora dels nuclis urbans. Hi haurà 700 agents d'ordre per informar d'aquestes prohibicions. La prohibició no afecta, però, els restaurants, hípiques o equipaments esportius que pugui haver-hi dins d'aquestes àrees naturals. Però, en aquests casos, el Departament d'Agricultura demana que es desinfectin les soles de les sabates i les rodes del cotxe. Per fer-ho, es donarà desinfectants als establiments i se situaran punts de desinfecció en zones properes. Aquestes mesures són per als 91 municipis establerts per la Comissió Europea en el radi de 20 quilòmetres al voltant de Cerdanyola del Vallès. La prohibició d'accedir a espais naturals es manté a la zona infectada del risc i a la zona de vigilància fins al 14 de desembre. A partir del 15 es relaxarà en la zona considerada de baix risc.
Doncs, per exemple, al Parc de Collserola hi ha diversos restaurants, uns 10 centres educatius i alguns equipaments que s'han vist afectats per les restriccions de mobilitat. El sector hostaler és el més afectat. Aquests dies registra múltiples cancel·lacions de reserves. En canvi, als centres educatius les alteracions podem dir que són mínimes. Quim Codines, bon dia.
Bon dia. Els propietaris del restaurant xifren entre el 20 i el 30% la reducció en la facturació durant l'última setmana, des de que va esclatar el brot de pesta porcina. Diuen que els clients no tenen clar si poden anar o si es podran moure per la zona. David Cintas és el director del restaurant del Mirador de Can Cases i Xavier Vila és l'encarregat del restaurant de Can Coll.
Moltes trucades per als clients que tenen la reserva ja feta, per si es pot accedir o no, però de moment cancel·lació cap. Sí que tenim menys afluència de la normal per ser un cap de setmana, però com que coincideix amb el pont, no sabria dir si és per això o pel pont.
El que va de setmana, doncs cada vegada es nota una miqueta més. Entre setmana ha afectat bastant, però aquest cap de setmana ja comença a ser més important.
Els centres educatius només han deixat de fer activitats a l'entorn dels centres i la Generalitat insisteix que només hi ha restriccions per anar als espais verds. Els accessos per carretera es mantenen oberts amb normalitat.
Doncs bé, pel que fa a les mesures per evitar l'expansió de la malaltia, el conseller d'Agricultura assegura que el nombre de senglars infectats entre els animals morts que s'han anat recollint va a la baixa. Òscar Ordeig ho ha destacat com un bon senyal en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
El percentatge de positius respecte als porcs que estem trobant els últims dies ha baixat una barbaritat. La gran majoria dels animals que estem analitzant són negatius. Per tant, jo crec que això és un bon indicador.
El conseller també ha explicat que en el radi que va dels 6 als 20 quilòmetres des del focus de la infecció, els efectius tenen autorització per eliminar els senglars de forma controlada des d'un punt alçat i amb silenciador. Mentrestant, els ramaders demanen a Madrid més ajudes i més contundència contra la fauna salvatge com els senglars. En la reunió que tindran ara, el Ministeri d'Agricultura plantegen un pla per controlar els animals salvatges, també més diners per les granges afectades i, en general, mesures per compensar el sector per la baixada del preu del porc. De moment, el Ministeri ha anunciat la creació d'un comitè d'experts. Anem, per tant, doncs, cap a Madrid. Dani Saintellaja, bon dia.
Hola, bon dia. La primera urgència que el sector ramader català vol transmetre al ministre Planas és la contenció del virus. Demanen que es posen tots els esforços en evitar la seva expansió, però a continuació cal un pla estatal per reduir el que consideren una sobrepoblació de porcs senglars. Pere Roque de Saja i Jaume Bernis de COAC demanen ser contundents.
I per tant, en aquest moment el que s'ha d'entendre és de que s'ha de sacrificar sí o sí aquesta plaga que tenim de jabalís. I s'ha de ser clar, si no s'ha de tindre por, ni entitats ecologistes ni entitats animalistes.
Ens estem jugant 20.000 milions d'euros. Ens ho hem de continuar jugant perquè un jabalí vagi d'aquí cap allà i que ens pugui ficar en jaque al sector porcí a nivell estatal.
L'altra demanda de les organitzacions agràries són econòmiques. D'una banda, demanen al Ministeri intervenir el mercat interior per contenir la caiguda de preus, però també pressió exterior per recuperar les exportacions. I, de l'altra banda, ajudes directes, en concret, a les granges més pròximes al focus del virus. Rosent Saltiberi, d'Unió de Pagesos.
S'haurà d'ajudar, sobretot a les granges que estan amb immobilització, per tal que aquestes granges vulguin buidar, i, per tant, hi haurà d'haver ajudes econòmiques, i, evidentment, per tots els ramaders que també partim les conseqüències, no només de Catalunya, sinó també de tot Espanya, per la baixada del preu, doncs també.
Fons del Ministeri apunten que la voluntat del ministre Planas és transmetre tranquil·litat i confiança en que l'Estat està fent tots els esforços per contenir el brot i per fer seguiment de la crisi i trobar solucions. Agricultura ha posat en marxa avui un comitè d'experts format per científics de l'àmbit veterinari i ramader.
Madrid, Dani Saintellaja, gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.
I el Departament de Treball té fins dijous per decidir si accepta o rebutja l'ERTO, l'expedient de regulació d'ocupació temporal, per suspendre de contracte 458 treballadors temporals del sector carni que afecta només empreses del municipi de Santa Eugènia de Berga, a Osona. L'ha presentat una ETT, al·legant causes de força major, com va passar en molts casos d'ERTOs durant la Covid. Si el Departament aprova l'expedient presentat, els treballadors continuarien encara cobrant. Doncs a tot això, el Servei Català de Trànsit engega aquest migdia una operació especial de mobilitat per aquest cap de setmana llarg, marcat per les restriccions d'accés a Collserola, també a altres espais naturals, com ara dèiem, d'aquests 91 municipis afectats per aquest radi de 21 quilòmetres al voltant de la zona 0 de Cerdanyola del Vallès. Per tant, hi haurà un increment de la mobilitat sumat a aquestes restriccions i es preveu que fins a les 3 de la tarda de demà sortiran de l'àrea de Barcelona 460.000 vehicles. Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia.
I quines són les vies que tindran més trànsit? Què es preveu?
Doncs mira, les que ens porten a la Fira de l'Avet d'Espinelves, al Mercat Mediol de Vic, als centres comercials, a les Fires de Nadal. Aquí trobem la P7, la C14, la C16, la C17, la 2, la N145 i la Nacional 260. Ramon Lamil és el director del Servei Català de Trànsit.
Més mobilitat, mobilitat més estressada, i estem davant d'una operació especial, especial. És una operació especial, especial, perquè és el primer cap de setmana llarg des de l'estiu.
I a tot això, enmig de les restriccions que acabem de comentar per la pesta porcina, que afecten, entre d'altres, Collserola.
Que ningú es dirigeixi al medi natural de Collserola. Està prohibit accedir al medi natural de Collserola, a la zona boscosa. Amb això també hi tenim uns panells col·locats en les vies que porten al parc de Collserola. Aquesta zona, d'aquest radi de 6 quilòmetres des de la zona de Bellaterra on es van trobar els porcs morts, no es pot accedir al medi natural.
En paral·lel, als Mossos d'Esquadra enllesteixen 900 controls, els més nombrosos de drogues i alcohol, però també per motoristes, camions i, evidentment, de velocitat, amb dos helicòpters, tres carros radars i els radars mòbils.
Miquel, gràcies, bon dia.
Bon dia.
Un minut, haurem arribat a un quart de dues del migdia. Detinguts un home i una dona al Baix Penedès per la mort d'un home que fa més d'un any que va desaparèixer i que ara s'ha trobat enterrat dins d'una fossa sèptica. Els Mossos d'Esquadra van entrar ahir a la casa del detingut i van localitzar el cos en un amagatall subterrani. Ho ampliem amb la corresponsal al Baix Penedès. Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, bon dia. Els detinguts un home i una dona de 69 i 48 anys són els presumptes autors de la desaparició, homicidi i posterior ocultació del cadàver de l'home que va desaparèixer el 14 de juliol de l'any passat. 9 dies més tard, la seva família en va denunciar la desaparició a la comissaria de Viladecans. Els Mossos van iniciar una investigació per desaparició sense causa aparent d'aquest home de 50 anys. Es van obrir diverses línies d'investigació des de la perspectiva criminal que van trobar indicis de la participació de terceres persones. Els fills van portar a aquest home i a aquesta dona detinguts que mantenien una relació sentimental. La detinguda havia estat parella de la víctima fins l'any 22, any en què es van separar i ella el va denunciar per maltractaments. Els detinguts van passar ahir a disposició del jutjat d'instrucció número 5 del Vendrell i un cop el jutge els va escoltar, es va establir un equip d'investigadors, la policia científica, la brigada mòbil i també la unitat de subsol que després de picar el terra de la casa van localitzar el forat de la fossa sèptica d'una casa on havia viscut l'home investigat. Aquestes operacions comporten un risc per la manca d'oxigen i també la presència de gasos tòxics, per la qual cosa es va requerir la presència d'especialistes en espais confinats amb atmosfera perillosa.
Doncs, Montse, precisament ara hem sabut que la capital del Baix Penedès, el Vendrell, és el municipi de més de 20.000 habitants de tot l'estat que més ha baixat en el nombre de delictes aquest 2025. El descens ha estat d'un 22% respecte a l'any anterior i s'ha passat de 2.700 delictes a 2.100 en 9 mesos.
Aquest descens, si mirem delicte per delicte, es tradueix en un 23% de baixada dels delictes de tràfic de drogues, un 15% als robatoris amb violència i intimidació, un 15% als robatoris a domicilis i un 9% als furts. El tinent d'alcalde i regidor de Seguretat, Cristian Soriano, posa un exemple d'actuació que va permetre baixar els furts a la ciutat.
I el que va fer en aquest sentit, per exemple, va ser identificar que teníem un problema al mercat municipal i posar un operatiu en coordinació amb els Mossos d'Esquadra de l'operatiu Fura, que són els policies de paisà, que van enxampar a les persones que estaven cometent aquest tipus de delictes. No?
Pel que fa a violència de gènere, es manté bastant igual i augmenta la sustracció de vehicles, una dada que el regidor qüestiona perquè diu que no n'hi consten i vol parlar-ne amb Mossos. Ara, per Nadal, s'ha establert un dispositiu que reforça molt la presència policial, sobretot als carrers comercials.
Els Mossos han detingut 7 persones que integraven suposadament una organització criminal dedicada al tràfic de drogues, principalment marihuana i haixix. S'han fet 14 entrades a Barcelona, Badalona i Rubí, Quim.
La investigació va començar al febrer de l'any passat. El grup tenia l'epicentre al barri de Sant Andreu de la capital catalana i gestionava diverses plantacions amb una àmplia infraestructura per distribuir la droga. Durant l'operació policial es van intervenir 60 quilos d'èxtasi, 10 de ketamina, 18 quilos i mig de marihuana i 1 quilo i mig de metamfetamina, a més de xix, cocaïna i speed. També es van intervenir 6 plantacions i es van confiscar més de 1.200 plantes, 6 vehicles, 2 armes de foc i una escopeta i prop de 64.000 euros en efectiu.
I han presentat una querella contra la infiltració policial en organitzacions independentistes de Lleida. Es tracta de la quarta denúncia ja per aquestes pràctiques interposades als Països Catalans. Lleida, Pere Joan Álvarez, quines són les entitats que han presentat aquesta de denúncia?
Hola, Estel, doncs són la Ateneu Cooperatiu La Baula, Endavant Ponent i Alerta Solidària, i ho fan contra la Policia Nacional, que durant 3 anys, del 2019 al 2021, es va infiltrar en diferents moviments socials de la ciutat. L'han denunciat per revelació de secrets i asseguren que és una pràctica il·legal. Mercè Jordana és l'advocada de les organitzacions.
Ens agradaria que això s'esclarís a la vista de que aquesta infiltració es va fer obviant tot tipus de normativa i de previsió legal segons el propi ordenament jurídic espanyol.
La gent que es va infiltrar sota el nom de Joan Llobet va participar en entitats com el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, l'Ateneu La Baula o l'Organització Endavant. El de Lleida és el quart cas d'infiltracions policials en organitzacions d'esquerra i independentistes que s'ha detectat entre Catalunya i el País Valencià.
Catalunya al dia.
Cristina, Carolina Alarcón substituirà Jordi Viñas a l'alcaldia de Salt. La republicana és regidora de gent gran i la número 2 de la llista al municipi gironí. Tot i que queda un any i mig per les eleccions, Viñas considera que és el moment de fer un pas al costat. Salt, Laia Claret.
Sí, Viñas ho acaba d'argumentar així.
És una decisió meditada i pensada. Fer d'alcalde de Salt vol dir pensar en el poble cada dia i crec que ho he fet sempre. Sempre he volgut fer d'alcalde i no ser alcalde.
Deixa l'acte de regidor i se centrarà en la de diputat d'Esquerra al Parlament. S'especulava amb qui el podria substituir. Ha deixat clar que serà la regidora de Gent Gran i Serveis Generals.
Després del número 1 ve el número 2. Val? Per tant, el relleu serà la Cristina Alarcón.
El ple de renúncia es farà dimecres que ve i es preveu que la investidura sigui dissabte. Els republicans van guanyar les últimes municipals i governen amb Junts en minoria amb 10 dels 21 regidors.
Gràcies, Laia. Poc més de 10 minuts i 2:15. Endavant amb més coses. La Generalitat està en converses amb una desena d'ajuntaments per ubicar nous allotjaments per atendre les persones que dormen al carrer arreu del país. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha anunciat al Parlament que cal donar una resposta a aquesta crisi humanitària, ha dit. Marriera, bon dia.
Molt bon dia. Martínez Bravo ha anunciat fa pocs minuts un cens únic anual sobre el sensellarisme per unificar les dades, com recomanen els experts, i ha explicat que des de fa mesos ja estan treballant en converses amb diferents ajuntaments per ampliar els equipaments disponibles arreu del país.
Hem fet reunions del nivell polític i reunions de caràcter tècnic i també hem fet contactes amb diferents municipis arreu de Catalunya per buscar emplaçaments i ja estem en converses avançades amb una desena d'ajuntaments compromesos en donar una resposta al sensellarisme i ampliar la xarxa de serveis.
Una crisi molt vinculada amb la crisi de l'habitatge i que va més enllà dels ajuntaments i cal donar una resposta supramunicipal, segons ha dit la consellera. L'anunci arriba la mateixa setmana que l'Ajuntament de Barcelona va xifrant més de 1.700 les persones que dormen al carrer, la dada més alta registrada mai a la capital catalana. El mateix consistori i també el Col·legi Oficial de Treball Social alertaven fa uns dies que hi ha molts consistoris que envien a Barcelona les persones sense llar i no donen una sortida a aquesta problemàtica.
Catalunya al dia.
A Barcelona es van diagnosticar l'any passat prop de 29.500 casos d'ansietat i més de 9.000 de depressió, dos trastorns que afecten sobretot les dones joves i de districtes més desafavorits. Això ho recull l'informe de Salut 2024 que avui ha fet públic l'Ajuntament de Barcelona. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
El benestar emocional dels barcelonins preocupa sobretot perquè no millora, no?
Exacte, és on posa el focus l'Ajuntament de Barcelona perquè des de la pandèmia s'ha millorat, però a nivells, no a nivells anteriors del 2021. Joan Ramon Villaví és el gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.
L'ansietat i la depressió són els problemes que més sovint es diagnostiquen a l'atenció primària. Hi ha diferències entre territoris i s'ha de tenir en compte que, en general, les dones expressen menys benestar en salut mental que els homes i demanen més ajuda i també reben més serveis i també reben sovint més medicació.
La salut mental que no millora, però hi ha altres indicadors de salut que sí que ho fan.
Exacte. Aquest informe de salut revela que l'esperança de vida dels barcelonins recupera els nivells prepandèmia i és ara de 84,8 anys en general, 87,5 les dones i 82 els homes. També millora la qualitat de l'aire a Barcelona amb una reducció de la mortalitat i les malalties associades a aquesta causa d'un 30%. Tot i això, no assolim els nivells recomanats per l'OMS. Marta Villanueva és regidora de Salut.
I a més, malalties com el càncer de pulmó, els casos atribuïbles a la contaminació de l'aire s'han reduït un 30% també en aquest període 2024 respecte al període 2018-2019.
I en el cas de l'asma relacionada directament amb la contaminació, els casos s'han reduït també un 28% durant l'any 24.
La Sindicatura de Greuges de Barcelona demana a l'Ajuntament per quart any consecutiu ja, que impedeixi la papanuelada motera. Això és una concentració de motos que està prevista per al pròxim diumenge 21 de desembre, pocs dies abans de les festes de Nadal. Mar.
El síndic assegura que la marxa, que vol passar per la plaça Catalunya, el Passeig de Gràcia i també la Via Laietana, té un gran impacte mediambiental i en la mobilitat de la ciutat, a més del risc d'afectacions a la salut i per la seguretat ciutadana. A més, pregunta al consistori si els organitzadors han demanat autorització per fer-ho i quines mesures s'adopten. Hem parlat ja amb el consistori, amb l'Ajuntament. Ens diuen que aquesta emissora, que de moment ningú ha demanat cap permís per fer aquesta activitat i que en cas que es produeixi, la Guàrdia Urbana aixecarà acte, com ha fet altres cops, avisarà els Mossos i es denunciaran les infraccions oportunes. L'any passat, la Guàrdia Urbana els va posar 173 multes per diverses infraccions, com ara forçar les marxes, cosa que genera molta contaminació acústica, o circular pel carril bus.
Gràcies, Mar, bon dia.
Bon dia.
I atenció, perquè durant aquest cap de setmana llarg hi haurà talls al metro i a Renfe per obres, que es fan aprofitant que hi haurà una menor demanda del servei perquè són 3 dies de festa. Joan Garcia, bon dia.
Bon dia. Atenció, sobretot als usuaris de la línia 4 del metro La Groga, perquè des de dissabte fins dilluns la línia 4 es tallarà entre La Pau i Passeig de Gràcia per uns treballs de senyalització. Dilluns, entre les 5 i les 8 del matí, dilluns que ve, festiu, el tall s'ampliarà encara dues estacions més, les de Girona i Verdaguer. Hi haurà un servei especial d'autobusos amb parada a totes les estacions afectades, encara que la millor alternativa és la mateixa xarxa de metro, sobretot les línies 1 i 2. D'altra banda, per obres d'accessibilitat, a la línia 2, la Lila, entre dissabte i dilluns, el metro no s'aturarà a l'estació de Clot en direcció a Badalona. I pel que fa a Renfe, dissabte i diumenge no circularan els trens a les línies R11 i RG1 entre Figueres i Portbou perquè s'hi renova la catenària. Hi haurà servei alternatiu d'autocars que pararan a les estacions intermèdies.
Doncs déu-n'hi-do, 4 minuts i 2 quarts a 2. I ahir us parlàvem de les estacions d'esquí alpí que estrenaven en temporada, però aquest cap de setmana també ho fan les de Nòrdic. Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, Estel, molt bon dia.
Obren, però, a mig gas, no?
Doncs hi haurà poques pistes obertes, però és normal. De fet, és poc habitual que es pugui fer esquí nòrdic pel pont de desembre. La temporada sol començar per Nadal o fins i tot més tard. Timma Obiols és tècnica de tot nòrdic.
No és el millor moment per nosaltres obrir. La neu normalment arriba als voltants de Nadal, però bueno, els últims anys fem molts esforços per obrir, donat que ens ve visitar molta gent. Sabem que les condicions tant d'esquí com de raquetes no són les òptimes a les nostres estacions, però bueno, per vindre a treure's una mica el cuquet, pensem que està prou bé.
Les 7 estacions del Pirineu Català obriran les instal·lacions, però amb diferències. Tabascan sí que obre totes les pistes, amb 15 quilòmetres en total. Lles, Arança, Sant Joan de l'Ermi, Tuixent, l'Avança obren la zona d'iniciació i les raquetes. Allí els fontaneres s'hi podran fer raquetes i a Virós Vallferrera només hi haurà obert el refugi.
I a Lleida s'ha recuperat l'elaboració tradicional d'orelletes o aurelletes, com n'hi diuen allà, un dolç molt arrelat a Ponent. Per fer-ho, 8 dones grans, les padrines, han fet una demostració de com es prepara aquesta pasta fregida, estirant la massa damunt del genoll i tombant-la amb unes canyes. Tot això ho ha pogut veure la nostra companya Júlia Albacar i explica'ns per què s'ha recuperat ara aquesta tradició.
Bon dia, Estel. Doncs perquè no s'ha trobat cap registre d'esta tècnica per fer orelletes i s'ha volgut preservar. L'acció s'ha fet en el marc del mes de l'oli, dins dels actes de la commemoració de Catalunya com a regió mundial gastronòmica, perquè l'oli és fonamental per a l'elaboració d'este dolç. De fet, mentre m'han registrat les entrevistes, les 8 padrines que participaven al taller tenien al costat ja 2 paelles ben calentes preparades per començar a fregir la massa. La recepta és ben senzilla: farina, ous, llet, llevat i sucre. Després se li poden afegir algunes herbes que li donen un gust característic, com l'anís, la canyella o la matafaluga. I el procés de preparació l'explica una de les padrines, la Mercè Escon.
Com se fan? Pues mira, es fica ingredients així variats i després se fa la massa. I quan tens la massa feta, fas unes boletes i les poses així que reposin, fins que es fan la pasta que s'estira. I les canyes és per girar i tombar.
Les orelletes no són exclusives de la plana de Lleida, de fet se'n mengen a tot l'arc mediterrani, però sí que és un dolç molt arrelat aquí a Ponent. De fet, la Carme Mur i la Magda Caelles, que totes dues estaven ja amb les canyes a les mans, ens expliquen com coneixien la recepta.
Del poble. Tota casa ja se'n feia, ja per Nadal se feien.
De casa dels padrins, que ja en feien els padrins, ja ens van inculcar fent-ho i així hem anat seguint.
El taller l'organitzava Lleida Turisme. La seva directora, Mònica Terrado, explica que també s'ha volgut retre homenatge a les padrines i la cuina tradicional.
Com les orelletes és una cosa molt nostra, és un postre que és molt d'aquí de Lleida, doncs hem volgut retre homenatge a aquestes dones i recuperar aquesta tècnica.
I un cop acabada la preparació, toca degustar-les, acompanyats en este cas de molts veïns i veïnes de Maials, al Segrià, d'on són les 8 padrines, i que han volgut estar presents en este tastet d'història.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Doncs a punt d'arribar a 2:15 del migdia, fem un repàs a les notícies més vistes a la web i a l'app de 3catinfo.cat. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
Per on comencem avui?
Doncs mira, aquestes balisses B16 que han de portar els cotxes,
això és un embolic
grosses,
molt
és un
gros,
tema
eh?
Que la gent està interessantíssima i
home, per perquè això... serà obligatori a partir del gener.
Serà obligatori, per això, diguem, s'han disparat les visites a la web del 3catinfo i a l'app del 3catinfo.cat. Que sapigueu que els consumidors alerten que hi ha un frau massiu amb aquestes balisses perquè n'hi ha algunes que no estan connectades, per tant, no porten targeta SIM. I
no estan homologades.
No són les homologades.
Sí, que ens podrien multar igualment en cas de doble.
Heu d'anar en compte si ja la teniu comprada fa temps per veure si és efectivament o no la bona, diguem. Per tant, consulteu la web del 3catinfo.cat i assegureu-vos que teniu la balissa bona.
Per saber més condicions exactament que ha de complir aquesta balissa.
Sí, perquè el mateix RAC també ha dit aquests últims dies...
Que hem de demanar més a més per Nadal, no?
Sí, per Nadal, però vaja. A veure, la DGT també ha dit que serà certa, que tindrà certa flexibilitat els primers mesos, perquè clar, això és una cosa...
No m'estranya amb l'embolic que hi ha.
Tots a córrer, no?
Va, fa un any, de què parlàvem?
Doncs mira, parlàvem de paneroles, goteres, infrahabitatges, diguem, és el que detectaven les inspeccions en supermercats de 24 hores a Barcelona. Va passar l'any passat que hi va haver, doncs, com un boom de supermercats 24 hores a l'Eixample. La polèmica va esclatar quan va aparèixer un supermercat justament a l'antiga Conselleria d'Economia, en aquest edifici catalogat històric a la Rambla de Catalunya.
Sí.
A partir d'aquí...
On va haver-hi tot el gran show del 20 de setembre del 2017, no?
El 2017, per tant, allà, diguem, com aquesta petita icona d'aquest supermercat va fer saltar moltes alarmes. Es va fer una macroinspecció en 4 dies, es van detectar 2.000 infraccions, i va anar des de la Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra, l'Agència Tributària, etc. I que sapigueu que entre el 2015 i el 2021 al final es van fer 326 obertures a l'Eixample, on hi ha més, Sant Martí i Gràcia. Són els tres grans districtes afectats, diguem, per aquests supermercats, que al final tampoc són supermercats ben bé de barri, sinó que són supermercats oberts per bàsicament per turisme.
I que a molts municipis han aprovat una moratòria perquè no se'n puguin obrir durant un temps d'aquests supermercats 24 hores.
I en aquest període de 10 anys, l'Ajuntament de Barcelona n'ha arribat a tancar 10. Vull dir que una dotzena, diu. Per tant, estan al punt de mira, si més no, no?
Doncs escolta, molt Marc, bon cap de setmana llarg.
Sí.
Ens tornem a veure dimarts.
Molt bé,
gràcies.
Catalunya al dia.
Són 2:15. I és el tema amb què obríem el Catalunya al dia avui. Els pescadors de peix blau podran comercialitzar una part de les tonyines que se'ls enredin a les malles i no les hauran de tornar al mar, com sí que passa ara. Una petició llargament reivindicada pel sector, que considera que aquest peix s'ha convertit en una plaga. L'organisme internacional que ho regula ha autoritzat un augment de les captures del 17% per als pròxims 3 anys a repartir entre tota la flota. Anem cap a Girona. Fèlix Martín, tu n'has parlat d'això amb el director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, ell és l'Antoni Espanya, i ha concretat quan es farà efectiu això, quan els pescadors podran quedar-se amb aquesta tonyina que se'ls enreda a les malles i no l'hauran de retornar al mar?
Sí, bon dia, serà a partir de l'any que ve. Ara cal que des de Madrid es faci la regulació de com s'aplicarà aquest augment.
Aquesta és la lletra petita que ara s'ha de redactar per part del Ministeri en funció dels quilos d'augment anuals. Ha de fer un repartiment per modalitats que no sabrem Això en què es traduirà per número de tonyines i dia. O sigui, anirà per embarcació i llavors cada embarcació s'haurà de modular.
La pesca de l'espècie la regula l'ICAT, la Comissió Internacional per a la Conservació de la Tonyina Vermella. L'augment del 17% a la Mediterrània entre el 2026 i el 2028 permetrà aquestes captures accidentals, ha explicat també el director general de Política Marítima, Antoni Espanya.
S'autoritzaran les captures accidentals de totes les modalitats d'arts de pesca, que això és una gran notícia, i després els que ja tenien quota, les arts menors, que tenien quota, doncs se'ls incrementarà també una mica. Començarem a pressionar una mica la població de tonyina, que està disparada al Mediterrani, està causant un desequilibri ecològic en el conjunt d'espècies, i donar una mica d'alegria a totes les modalitats de pesca del Mediterrani.
Els pescadors de peix blau fa temps que alerten que les tonyines se'ls mengen la xou i la sardina, però sobretot els destrossen les xarxes. I malgrat que la venda d'una sola tonyina els pot salvar la jornada i compensar les pèrdues, se'n pot arribar a pagar entre 1.000 i 3.000 euros per un únic exemplar, les han de llançar al mar.
Doncs els pescadors de Tarragona fa anys que reclamaven aquesta mesura. Creuen que ajudarà a compensar una part de les pèrdues que genera la sobrepoblació de tonyines que s'ha notat en els últims anys. Anem a Tarragona ara, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquí com s'ha rebut la notícia?
Mira, el sector d'entrada vol llegir la lletra petita d'aquesta mesura, però Xavier Domènech, el secretari de la Federació de Confraries de Pesca a Tarragona, ho veu d'entrada com una gran notícia per als pescadors. Explica que ningú entenia com la pesca accidental d'un peix amb alt valor, com és la tonyina, no es pogués comercialitzar.
Això era una reivindicació històrica, no?, que un peix que sense voler l'agafes, que té un valor econòmic, el tinguessis que tirar, això era incongruent, vull dir, era algú que no ho entenia ningú del sector, no? La pesca accidental, sí o sí, s'ha de poder vendre. A partir d'ara hem de saber també una mica el que és la lletra petita, quines quantitats. Ens falta una mica més d'informació per valorar quantitativament de què estem parlant.
I és que, com deia el Fèlix, una sola tonyina pescada, encara que sigui accidentalment, els pot solucionar una jornada sencera de pesca. Els pescadors valoren que l'autorització de captures es faci per tots els sectors, tant el d'encerclament com el d'arrossegament. Domènech creu que això, a més, ajudarà a reduir la sobrepoblació d'aquesta espècie.
Tanta quantitat de tonyina que això està creant un problema. O sigui, està desapareixent el peix blau. Sí, a part de quan la pesquem puguem vendre, podem disminuir el que és la quantitat de tonyina a la mar, hi haurà un doble bé, eh? Hi haurà la part econòmica, però també hi haurà la part de sostenibilitat d'altres espècies.
A Tarragona, però, continuaran demanant, a més d'aquesta mesura, la captura dirigida intensiva de tonyines per aconseguir una reducció més efectiva de l'espècie.
Molt bé, gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
A Girona ja en marxa la trobada del Moviment Europeu per l'Aigua. És una jornada que contribueix a preparar la Conferència Mundial de l'Aigua que les Nacions Unides fan l'any que ve. Des d'allà, el relator especial de l'ONU pel dret a l'aigua, l'investigador Pedro Arroyo, alerta de la falta de transparència sobre el consum de l'aigua dels grans centres de dades que es necessiten per fer funcionar la intel·ligència artificial i, per tant, en reclama una moratòria. Anem, doncs, cap allà, cap a Girona. Núria Peraire, has pogut parlar amb ell, tu? Quins arguments dona?
Hola, bon dia. Doncs ens explica que els governs firmen contractes amb les corporacions tecnològiques que no es donen a conèixer, que s'hi acorda que tinguin aigua a bon preu i el servei garantit tot i les sequeres.
Por ejemplo, en la siguiente sequía, ¿qué nivel de prioridad tendrán estos centros? Con toda probabilidad, máxima prioridad. Probablemente incluso más que el agua urbana. Luego, por tanto, lo que tendrían que decirnos es, bueno, en la siguiente sequía, miren, vamos a retirar un 30% más de regadío y vamos a poder hacer tal vez un riesgo de cortes de agua en las ciudades como está ocurriendo en el México Central ahora.
Per això ell proposa parar i regular el sector.
Hagámoslo rápido si queremos. Una moratoria que nos permita publicar los datos de consumo de agua y energía y ver cómo regulamos este pretendido nuevo progreso para no quebrar derechos humanos, no quebrar la lucha contra el cambio climático.
Recordem que els grans centres de dades de la intel·ligència artificial necessiten aigua per refrigerar-se.
Doncs justament una d'aquestes infraestructures que criticava el relator de l'ONU pel dret a l'aigua la tenim a Móra la Nova, o si més no una candidatura. La Comissió Europea considera molt sòlida l'opció d'aquí, de la Ribera d'Ebre, de Móra la Nova, per acollir una de les 5 gigafactories europees enllaç d'intel·ligència artificial. Al municipi celebren que la proposta Abrenca estigui agafant força. Tarragona, Ricard Buigas.
La vicepresidenta de l'executiu comunitari a càrrec de sobirania tecnològica, Gena Virkunen, ha fet referència a la fortalesa de la candidatura de Mol a la Nova durant la signatura d'un acord amb el Banc Europeu d'Inversions per finançar part del desenvolupament de les gigafactories.
Aquesta és l'àrea en la que hem estat treballant amb tots els que expressen el seu interès. I també des d'Espanya hem tingut una proposta molt ferma en aquesta primera trucada.
L'alcalde de Mol a la Nova, Jesús Álvarez, diu que aquesta reacció de Brussel·les referma les referències positives que els estan arribant sobre la candidatura Abrenca. Senyal, segons diu, que s'estan fent bé les coses per atraure una inversió de 5.000 milions d'euros.
Sabíem de primera mà que estan treballant un projecte molt potent i que, bueno, pues que al final aquestes notícies pues, al final acaben celebrant-se pues, al territori, no? Que la candidatura de Mola Nova pues, està agafant força dintre de les candidatures europees.
La convocatòria per presentar els projectes s'obrirà entre el gener i el febrer de l'any que ve. 16 estats membres s'han postulat per acollir les noves gigafactories, estratègiques, segons Brussel·les, per guanyar autonomia en l'àmbit de la intel·ligència artificial.
Un any es va posar en marxa al riu Ebre la rampa de peixos de l'assut de Xerta-Tivenys. Ara, l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, juntament amb una entitat local, han impulsat un projecte per avaluar-ne el funcionament. De moment, ja s'han observat exemplars d'anguila a tots dos cantons de la rampa. Jordi Barranca, això significa que aquesta rampa està funcionant tal com es preveia, no?
Doncs sí, en part sí. És la rampa més gran d'aquestes característiques de tot el país. Té una longitud de 236 metres, una amplada de 8 metres i una pendent a tensió del 2,7%. Serveix bàsicament per donar continuïtat a la migració de peixos a través de l'assut, un obstacle que els era impossible de superar. Un dels objectius és aquest, el de recuperar espècies autòctones, com podria ser l'anguila, i també la biodiversitat pròpia de la zona. Qui ha agafat les mostres és l'associació LAUBE. Pere Josep Jiménez n'és el director tècnic.
Tenim presència d'anguila, i tenim presència d'anguiles de diferents tamanys, vol dir, per tant, que hi ha un cert flux i hi ha una certa circulació d'aquests peixos, cosa que, evidentment, després s'ha de constatar també en peixos marcats i en uns altres estudis específics que s'estiguin realitzant.
L'anguila seria el cantó positiu, però en canvi està costant molt més detectar presència de nàiades, el que serien les petxines de riu, una altra espècie autòctona. Viviana Porres, directora de l'IDC.
El riu té una bona salut, que la rampa està funcionant i que això permetrà en uns anys recuperar una mica esta fauna autòctona d'aquí, que s'ha vist menguada per qüestions mediambientals que ara estem intentant revertir, també per aquestes espècies invasores que n'hi ha algunes que ja no les considerem ni invasores.
Com el cranc blau. En aquest sentit, els tècnics adverteixen.
El cranc blau, molt conegut i molt abundant, no? A la zona del delta, l'han detectat fins a peus mateix del que és l'assut. Realment és una espècie que s'adapta a un rang de salinitat molt gran i hi ha exemplars grans, per tant, vol dir que en poc temps segurament superarà l'assut.
La iniciativa ha rebut finançament dels fons europeus.
Doncs va, seguim endavant amb altres qüestions. A 3 minuts per 3 quarts de 2, les obres de restauració ambiental del Pla de Salito, al Pallars Sobirà, ja han entrat a la fase final. El projecte ha permès retirar infraestructures antigues vinculades a l'ús hidroelèctric, també ha permès renaturalitzar el terreny i recuperar hàbitats d'alta muntanya molt sensibles. Avui, Govern Endesa, també els ajuntaments de la Guingueta d'Àneu i d'Esterri, les parts implicades, han visitat aquesta zona per veure com ha quedat, quin és el resultat d'aquest projecte. I què hi han trobat, Pau Rovira?
Hola, Estel, bon dia. Doncs, bàsicament, aquí s'hi han restaurat gairebé 9 hectàrees de prats subalpins, s'han reordenat drenatges naturals, s'han recuperat també petites zones humides i s'han eliminat moviments de terra que degradaven el paisatge. El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, remarca que aquesta obra ha servit sobretot per salvar una espècie vegetal en perill d'extinció.
Restaurar zones de natura que, pel que sigui, havien estat modificades i aquí hi ha una planta, la Hipuris
vulgaris que es troben només aquí. Per tant, s'ha fet una actuació per mantenir aquesta planta, però a més s'han fet unes basses.
Unes basses que seran hàbitat per diversos ecosistemes en aquest espai al cor del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Ho explica el seu director, Marc Garriga.
Per crear refugis, sobretot pels amfibis, de seguida que s'han creat es basa en un ple de granotes verdes, i pels odonats, libèl·lules, i evidentment molts insectes aquàtics i tot això. Tots aquests insectes ajudaran a alimentar una altra espècie molt interessant que hi ha aquí, que és el rapanat d'aigua, i evidentment moltes espècies d'ocells.
Aquestes actuacions han tingut un cost d'uns 300.000 euros.
Les mancomunitats d'arreu de Catalunya impulsen una associació per sumar esforços i poden tenir més força a l'hora de reivindicar, per exemple, un accés just als recursos públics. Joaquim Albalatén, MPAMS, què són d'entrada les mancomunitats?
Doncs són associacions de municipis que s'encarreguen de serveis que els han delegat als ajuntaments, com el subministrament d'aigua, la gestió de residus, la promoció turística o equipaments com tanatoris, escoles bressol o polígons industrials. És a dir, s'uneixen per gestionar uns serveis que els ajuntaments, sobretot els petits, no poden assumir per si sols. És una feina clau que defensa Daniel Rovira, que és l'alcalde de Lladurs i president de la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès.
Tu pots estar obligat a estar en una comarca, estar en una província, però si estàs en una mancomunitat és perquè les coses estan funcionant. Creiem que les mancomunitats estem fent una molt bona feina. De fet, estem fent una feina que moltes vegades, per desgràcia, no hi arriben les pròpies administracions.
En total, n'hi ha una cinquantena de tot tipus i mides repartides arreu del país.
I ara es volen unir en una associació, no?
Exacte, volen reivindicar aquesta figura, donar-se suport mutu i, sobretot, fer pressió per aconseguir el que reclamen. Per exemple, se senten discriminades a l'hora d'accedir als diners públics, com explica l'alcalde del Brull, a Osona, Pere Medina, que presideix la Mancomunitat de la Plana.
El Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, que és un paquet de finançament que surt cada 4 anys, les mancomunitats van decaure ja el 2008-2012. Nosaltres, l'articulat legislatiu sí que recull que hem de tenir aquest finançament, per tant, estem en diàleg amb el govern actual per intentar resoldre i revertir aquesta situació.
Aquesta entitat la impulsen 8 mancomunitats, però volen agrupar-les totes i poder constituir-se formalment a principis d'any.
Doncs gràcies, Joaquim. Bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
A Lleida s'ha posat en marxa un projecte pilot per combatre la soledat no volguda amb gossos. Es tracta d'un assaig clínic on participen persones grans que reben formació sobre benestar emocional i físic en sessions on també hi participen gossos ensinistrats. En aquestes sessions, una d'elles l'ha visitat la Júlia Albacar.
Sí, i quan arribem a la sessió ens trobem amb això.
Paradas, abrimos, abrimos piernas. Venga, esas rodillas, abrimos.
Són les 5 pacients, infermeres i fisioterapeutes que fan un trenet i la Laika i la Vilma, dues gosses entrenades per fer teràpia, els passen per sota. L'acció ajuda les pacients a enfortir les cames a la vegada que riuen mentre s'aguanten unes a les altres. O una altra escena, ara toca treballar amb la cinta elàstica.
Molt bé, amor, molt bé. Ara fa?
Cistella.
Que reparteix una a una la Laika. Tot plegat forma part d'este projecte pioner que ha començat el CAP de la Bordeta Magranès i que està orientat sobretot a persones grans que es troben en situacions de soledat no volguda i que necessiten a la vegada enfortir el cos o agafar millors hàbits de salut. La presència dels gossos, explica la metgessa i impulsora del projecte, Mailos Rodrigo, ajuda que les pacients vinguin més.
La participació del gos el que fa pues, és motivar a venir, a participar en les activitats, genera un ambient més distès, riem molt a les sessions, ens ho passem bé.
I pel que fa al perfil dels gossos que acompanyen durant la teràpia...
Bueno, sobretot gossos estables, que els agradi treballar i buscar per iniciativa d'ells el contacte amb la gent.
La Laika i la Vilma són, de fet, de la doctora Rodrigo i ella mateixa les ha entrenat. I les assistents al programa estan, doncs, molt contentes. Sentim la Fina, l'Encarna, la Rosita i l'Àngels.
És molt divertit, ens ho passem molt bé. Una mica de gimnàsia ens fan fer amb els gossos, fem activitat. Y aquí, pues, hacer la memoria. Pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gustan los animales, me gusta mucho.
Quan los acaricies te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
Jo crec que és molt important tindre'ls. Aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies, i ells han ajudat en tot.
El projecte es diu Potetes amb tu i consta de 9 sessions on es treballa la gestió emocional, la relaxació i l'exercici, i també es donen consells per millorar la salut i el benestar de les persones.
I Trem impulsa el nou projecte comunitari a Padrina, amb una iniciativa per combatre la soledat no desitjada entre les persones grans. La iniciativa, liderada per Sant Joan de Déu, Terres de Lleida, promou la detecció i l'acompanyament de gent gran que se sent sola i vol reforçar la seva vinculació amb el teixit social. Pau Rovira, com funciona exactament aquest projecte?
L'objectiu és donar resposta a una realitat sovint invisibilitzada i promoure un envelliment actiu i integrat dins la comunitat. Núria Martínez, responsable de Solidaritat de Sant Joan de Déu, Terres de Lleida, explica que el programa es basa en un treball en xarxa amb ajuntaments, serveis comarcals, farmàcies i centres de salut per identificar casos i oferir després suport a través de voluntaris.
Que aquests agents detectin persones amb aquest sentiment o que creguin que tenen aquest sentiment i oferir-los a la mateixa persona que hi ha aquest programa. Llavors, aquesta persona és la que vindrà a la residència a dir: mireu, jo tinc aquest sentiment i m'agradaria veure si, bueno, passar el test i tal. Llavors, a partir d'aquí, si veiem que és un cas de soledat no desitjada, pues fem els grups, tal, i si veiem que no, que és simplement que necessite fer activitats i tal, pues se li oferirà el que ja s'està fent a la comunitat.
La idea és extendre després aquest pla pilot quan se'n comprovi la seva eficàcia.
Creiem que un projecte, a l'inici, pues es costa. Jo crec que és, hasta que no portes 2 anys ben bé, no se veu el que és la magnitud. Llavors, s'oferirà a altres llocs del Pallars.
Sant Joan de Déu vol, d'aquesta manera, sensibilitzar la societat sobre la soledat no desitjada i continuar impulsant accions que fomentin la participació social de la gent gran al territori.
Catalunya al dia. Èxit de públic un any més al Manga Barcelona, que acull els principals autors del gènere. Els fans de la cultura japonesa omplen el recinte, molts caracteritzats com els seus personatges preferits. Anem cap a l'Hospitalet de Llobregat. Valèria Obereda, bon dia.
Bon dia. Un saló del manga ple d'otakus, que no es volen perdre cap detall dels autors convidats, com la Kemi Takada, que es considera una clàssica a l'hora de dibuixar.
Jo sóc de la vella escola, només treballo en analògic. El treball manual és l'inici de l'inici del dibuix humà. Crec que aquesta manera de treballar anirà desapareixent a poc, i això m'entristeix. Com a representant de la vella escola, m'esforço perquè aquest estil duri el màxim possible.
O el Gautanabe, conegut sobretot per adaptar l'obra de Lovecraft.
El que Lovecraft necessitava, paràgrafs i paràgrafs, t'anava amb una o dues imatges, dius, és que és tal qual.
És Karen Madrid, comissària de l'exposició del mangaka, que a vegades ens diu les proporcions s'inverteixen.
Directament Lovecraft diu, i se volvió loco, i aquí ho deixa, no? I t'anava, agafa i t'ensenya de diferents maneres com una persona es torna boja. Amb 3, 4, 5 imatges veus la progressió de, ui, està caient. Tu veus les cares de pànic, els ulls desorbitats, el crit.
El cosplay, l'art de caracteritzar-se com els personatges preferits, és ben present al saló. N'hem parlat amb una família, el Santi, el Lex i la Rosana.
Vaig de Caladin, de l'Arxiu de les Tormentes.
Jo vaig d'un escut de la boira.
Vaig de Jasna, també és d'Arxiu de les Tormentes, de Brandon Sanderson. I ens hem disfressat així per fer família. Com que llegim tots aquest autor, doncs cada un m'ha fet un personatge d'aquest llibre per fer una mica de calidad. Som informàtics, som friquis. I aquí ens trobem en un món que no ens veiem estranys.
Seran 4 dies també amb art, música, cinema i gastronomia, ben bé com si fóssim al Japó.
I ara canviem radicalment de gènere. A 9 minuts per les 2, l'art figuratiu català d'entre guerres centra la nova exposició a la Sala Parés de Barcelona. Es pot visitar des d'avui. La mostra, amb un centenar d'obres, la majoria inèdites, és la gran aposta d'aquest any d'aquesta galeria del carrer Petritxol, que és la més antiga de Catalunya, i no només de Catalunya, sinó una de les més antigues d'Europa. Montse Mas, bon dia.
Sí, bon dia. Les peces, la majoria pintures, plasmen l'evolució que va viure l'art figuratiu des de l'inici de la Primera Guerra Mundial fins al final de la Segona, incloent-hi la Guerra Civil Espanyola. Sergio Fuentes és el comissari d'aquesta mostra.
Tenim un àmbit de l'exposició dedicat al noucentisme i després com aquesta figuració mediterranista depurada va derivant amb altres classicismes que ja incorporen tesis com, per exemple, la del cubisme i després altres ismes que van sortint, com, per exemple, el surrealisme, etc.
La majoria de les obres provenen de col·leccions particulars i també del fons de la galeria i formen part de la trajectòria d'artistes que van tenir un vincle estret amb la Sala Parés en aquell període tan convuls de la història.
Algunes de les firmes més importants són Josep de Togores, potser el més representat dels anys 20, i després obres fantàstiques d'Olga Sakharov dels anys 10, que són difícils de veure en públic. També hi ha peces importantíssimes d'artistes no catalans, com per exemple Juan Gris, Francisco Bores o els uruguaians Torres Garcia i Barradas.
La mostra, que ocupa els tres espais de la Sala Parés fins al 7 de febrer, també destaca per la sèrie de planxes originals realitzades per Helios Gómez l'any 1934, que s'han cedit des de Bèlgica per a l'ocasió i que gairebé mai han estat exposades.
Doncs això, la Sala Parés al carrer Patritxol, a Barcelona, i podeu entrar, no us fan pagar entrada i sempre val molt la pena fer-hi una passejada perquè sempre tenen obres de molt valor. I afegirem que el Circ Històric Reluí torna al Moll de la Fusta de Barcelona amb la seva nova proposta, Amb Terra, un espectacle que pretén fer un tribut a la Terra, als seus cicles, a les seves forces invisibles i a la seva bellesa fràgil. Durant la funció, el públic podrà gaudir de números que desafien la gravetat, com acrobàcies amb bàscula, trapezi o teles aèries.
Esports.
Doncs obrim 5 minuts dedicats a la informació esportiva en desconnexió per les quatre delegacions aquí a Barcelona, parlant de l'actualitat de les comarques barcelonines. Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
I parlant del Barça amb l'ampliació del contracte d'un jugador clau per a Hansi Flick.
Eric García seguirà al club blaugrana 5 temporades més fins al 30 de juny del 2031. Dijous, el jugador de 24 anys signarà oficialment el seu nou contracte. Un anunci que arriba a la vigília del partit del Barça al camp del Betis. El tècnic blaugrana Hansi Flick fa uns minuts que finalitza la seva compareixença prèvia a aquest duel de la quinzena jornada de Lliga. Roger Bosà, bon dia.
Bon dia. El tècnic alemany recupera jugadors al mig del camp, tornen De Jong i Fermín. Pel que diu Flick, no té pinta que l'andalús sigui titular demà al camp del Betis, sí que jugarà uns minuts, i sobretot celebra l'evolució de l'equip després de la victòria contra l'Atlètic de Madrid.
At the moment we are happy that we are on this level, played on this level and how we're...
En aquests moments estem molt contents del nivell que estem tenint i de com juguem. Confio en l'equip. Veig la qualitat dels jugadors cada dia a l'entrenament. Ara hem fet un fantàstic pas endavant. Quan tothom està ben connectat a la posició correcta i tothom està unit, tot va bé. Hem de seguir així, jugant a aquest nivell i fent-ho com a equip. Això és el que vull veure.
Flick aplaudeix la renovació d'Eric García, que amplia el seu contracte fins al 2031, diu que s'ho mereixia, i també posa en valor el rendiment de Gerard Martín com a central esquerre.
Cap dels tres equips de la demarcació de Barcelona que disputaven la segona ronda de la Copa del Rei seguiran endavant.
L'Espanyol, el Sabadell i el Sant Andreu se sumen al Girona i al Reus en les eliminacions. Els blanquiblaus van perdre el camp de l'Atlètic Balears de la segona federació per 1-0 i Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, era molt clar a l'hora de definir les claus de l'eliminació.
Quan tu un partit no guanyes els duels individuals, que hem perdut una quantitat de duels acollonants. És un tema de que el rival va més que tu. El rival li ha fotut més, i si li voleu dir collons o un collons o ganes o el que sigui, que a nosaltres. A mi això sí que em toca molt els nassos, perquè tu pots perdre una eliminatòria aquesta, però penso que nosaltres no hem donat el nostre nivell i així no pots passar eliminatòria.
L'Espanyol tornarà a jugar diumenge quan rebrà el Rayo Vallecano a la Lliga. El Sabadell de la primera federació va acabar amb el Deportivo de la Corunya, el líder de la segona divisió, per 0-2. Tot i la derrota, el tècnic del conjunt ballesà, Ferran Costa, es mostrava orgullós.
Fumut, perquè sempre aspirem a batre els nostres rivals, però orgullós del que estem construint.
I el Sant Andreu va lluitar amb el Celta i va arribar a la tanda de penals després d'empatar a 1 al final del temps reglamentari. Alexis, autor del gol andreuenc, es lamentava.
Una pena, ¿no?, de que lo hemos tenido tan cerquita después de todo el esfuerzo. No tienes la recompensa, pero bueno, orgulloso, ¿no? Y espero que esto nos sirva para el futuro, ¿no?, como experiencia.
Amb aquestes 5 eliminacions ja no hi ha equips catalans a la Copa fins que no entri el Barça a la següent ronda, la dels setzens de final.
A la Lliga Femenina de Futbol, Pere Romeu critica el calendari de partits.
L'entrenador del Barça femení ha vist com 3 jugadores blaugranes tornaven lesionades a les seves participacions amb les seleccions. Parlem d'Aitana Bonmatí i Ona Batlle amb Espanya i de Kika Nazaret en Portugal.
Això s'està convertint més en un negoci que en un esport, i el fet de que juguis cada 3 dies, amb l'impacte que això provoca, crec que no és fàcil de gestionar. La temporada passada no vam tenir quasi, excepte algunes, evidentment, no vam tenir quasi lesions de llarga durada. Aquest any, doncs, ja hem tingut algunes.
Ona Batlle i Nazaret estaran de baixa unes 3 setmanes. En canvi, la lesió d'Aitana Bonmatí és de llarga durada. Aquestes declaracions de Romeu són a la prèvia del partit de Lliga de demà contra el Tenerife, que, per cert, oferirà TV3.
En bàsquet, avui tenim doble participació catalana a Europa.
D'una banda, el Barça visita a les 8 del vespre a la pista de l'Estrella Roja la jornada 14 de l'Eurolliga. Un triomf separa tots dos conjunts a la classificació amb els blaugranes novens i els de Belgrat segons. El Barça arriba a la cita amb la baixa de la Provítola i el dubte de Brizuela. A 9:15 jugarà el Manresa, que rebrà l'Hamburg a la 9a jornada de l'Eurocup. El Manresa encadena 4 derrotes seguides a la competició i l'Hamburg no ha guanyat encara cap partit. D'altra banda, l'europeu de piscina curta de Lublin, a Polònia, el nedador de Sitges, Luka Hug, disputarà les semifinals dels 100 lliures amb el 7è millor temps de totes les sèries. Per la seva part, el tarragoní Carles Coll disputarà a 8:15 del vespre la final dels 200 metres braça. La lleidatana Emma Carrasco s'ha classificat també per les semifinals dels 200 estils. I en joc el partit de semifinals de la selecció espanyola de futbol sala al Mundial Femení de les Filipines contra el Brasil, a poc per arribar al descans. L'equip espanyol entrarà per la Bergadana Clàudia Pols per 0-2.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Tallar-se el peu amb una motoserra és una obra de teatre sobre la fractura del feminisme. L'ha escrit i també la dirigeix i actua Bàrbara Mestanza. Ho fa a partir de la història d'una periodista que va destapar un cas d'abusos sexuals i es va convertir en una heroïna mediàtica, però tot va canviar quan va rebre una notícia inesperada. L'home acusat s'havia intentat suïcidar. A més, també entra en escena la filla del presumpte agressor. S'estrena avui a les 8 al Teatre de Salt dins el Temporada Alta. A partir del 14 de gener es podrà veure també a la Sala Beckett de Barcelona. Que passeu un molt bon cap de setmana llarg, que ens tornem a sentir dimarts a la 1 del migdia. Gràcies per acompanyar-nos.